Són les dues en punt. Va, que ja som a dijous, que comenci l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
El primer dia del Sabadell a Terres Malaguenyes ha estat el dia de les últimes proves serològiques abans de la disputa del play-off. Aquest matí els jugadors arlequinats han passat els tests de la Federació Espanyola, els segons que passen per la via oficial, per entendre'ns, al marge de tots els que s'han fet pel seu compte, i els indispensables per la disputa del play-off a partir d'aquest diumenge. L'equip d'Antoni Hidalgo encara no ha trepitjat la gespa a Terres Andaluses, com a mínim per entrenar, si per visitar les instal·lacions. Serà aquest vespre, quan a partir de les 7 els sabadellencs s'entrenin per primer cop al Dama de Noche, les instal·lacions a Marbella, que serviran per última els preparatius pel partit contra l'Atlético de Madrid B. Avui, per cert, els últims equips, com el Castellón o el Cornellà, ja s'han desplaçat cap allà, amb la qual cosa, amb els 16 equips a Terres Malaguenyes, ja no és que faci xup-xup, és que l'olla està directament bullint. En dos dies, els primers partits, en tres dies, diumenge, l'estrena del Sabadell a Algeciras contra el filial de l'Atlético. Aquí, a Ràdio Sabadell, es podrà escoltar el partit des d'Algeciras. Arriba l'hora de la veritat, així que, si els nervis us ho permeten, a gaudir.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Un dia més al control de so, el Toni González. Som-hi, com vulguis.
Comenta la recepció.
Repassarem aquesta última hora del primer dia de l'equip a Màlaga. Ho farem amb el Sergi Garcés, també Manu Sánchez i Rodrigo Riquelme, encara convocats amb el primer equip pel partit d'avui a Getafe. Parlo de l'Atlético de Madrid, el rival del centre d'esports. En què ha canviat el futbol durant la pandèmia? El Sergi Parc ens ha preparat un informe avui amb les modificacions que es trobarà en el joc, en el partit, al Sabadell diumenge. També recordarem l'ascens a Binèfar amb un dels herois d'aquell títol de Lliga, de fet, de 1984, i coneixerem els problemes amb els quals arriba l'Amics del Pou Nou Escorial al play-off de tercera divisió de futbol sala.
I fora de l'hotel?
El Real Madrid pot ser campió de Lliga aquesta mateixa nit. En té prou en fer el mateix resultat que el Barcelona en aquesta jornada 37, la penúltima del campionat. Recordem que l'última serà diumenge. A les 9 de la nit, juguen tots dos. Els blancs s'enfronten al Villarreal, els blaugranes a l'Osasuna. En futbol internacional, la FIFA allarga fins la pròxima temporada, que, com sabeu, tindrà un calendari més atapeït del normal, la normativa dels 5 canvis en el futbol. El Porto, a més, ha guanyat la Lliga Portuguesa gràcies a la victòria davant de l'Sporting de Portugal ahir, i l'Arsenal ha deixat el Liverpool sense el rècord dels 100 punts a la Premier.
Han parlat en les últimes hores
Vicente Moreno, tècnic del Mallorca, sobre l'interès de l'Espanyol.
Dels temes individuals no és el que toca, toca parlar de lo col·lectiu, i lo col·lectiu és el partit del Granada, que és el més important, intentar que quan acabe el diumenge puguem estar en primera divisió, que és la il·lusió i lo important que tenim entre mans. Tot el que més està de més. Ja veurem com queda tot, com sempre, perquè el present sempre marca el futur i ara pues, no canvia res.
I a les xarxes socials.
La llau de stories a Instagram de pràcticament tots els jugadors del centre d'esports des de l'hotel en les primeres hores de concentració dels arlequinats a Estepona, des dels Ian Mackay, Àngel Martínez, etc. De fet, el capità penjava una fotografia del que es van trobar a l'habitació amb tota la roba a punjar de l'encarregat de material, el Jordi Ranzuela, que havia anat amb unes hores, amb un dia de marge, per deixar-ho tot enllestit. Són els nostres ulls a través de les xarxes socials en aquest hotel de concentració de l'equip d'Antoni Hidalgo a Terres Malaguenyes.
De quin partit no estarem pendents?
Preferent valenciana, semifinals a 2 de 8, el refundat Alicante juga contra el Torrent. A les 10 de la nit, l'altre semi, Bunyol contra Rayo Ibense.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un històric exnedador del Club Natació Sabadell, afincat des de ben petit aquí a Sabadell, tot i que nascut a Reus, l'internacional absolut més de 100 vegades, Santiago Esteve.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Minutets i mig per sobre de les dues. Puc confessar, no, Toni, el que m'has dit? És la cançó Per si no passem. És la cançó trista.
O sigui, el boicot al qual esteu sotmetent.
No em deixes ni presentar-te ja directament.
Perquè has començat atacant abans de saludar.
No, jo no he atacat. Jo simplement he dit que...
Avui el teu tècnic.
És la cançó de l'After. És la cançó... Mira, si la cosa es desmadra molt perquè hem pujat, també la podríem posar allò amb el cafè amb llet a les 10 del matí, si vols, Sergi. Et presento?
Bona tarda,
no cal, no? Sergi Garcés. Avui l'equip ja es troba a Màlaga amb aquesta sintonia ben animada del Sergi Garcés, amb aquesta cançó que ens ha de portar sort d'aquí a res, a 2-3 dies que queden pel partit contra l'Atlético de Madrid. Bé, l'equip, com dic, ja ha dormit allà, ja ha dormit a Estepona, va arribar ahir al vespre a Màlaga després de tot el que vam explicar aquí a Ràdio Sabadell d'aquest comiat multitudinari de 200-300 persones tranquil·lament als voltants de la nova Creu Alta. Primer dia que l'expedició es lleva ja a terres andaluses i avui, Sergi, l'última hora passa per aquests tests, per aquestes proves serològiques que són, recordem-ho, per si alguna una mica despistat, les imprescindibles, perquè el Sabadell n'ha passat unes quantes, cadascuna amb un motiu diferent. Les primeres per començar a entrenar, recordem-ho, encara que no era imprescindible de passar-les, i van anar a càrrec del propi centre d'esports, perquè com eren entrenaments individuals en aquell moment, tampoc era necessari. És cert que la federació ja va sufragar unes primeres proves en el seu moment, que per jugar els amistosos contra el Sant Andreu i l'Europa també van caler passar proves, però no perquè la federació així ho exigís, sinó que era un tema fins i tot de les institucions. I ara arriba l'hora de la veritat i, per tant, indispensable per la disputa del play-off el que avui, en el mateix hotel, els jugadors del Sabadell han passat.
Sí, avui són, com dius, aquestes últimes proves ja abans del debut, no? Aquestes sí que són les que requereixen per obligatorietat, per poder permetre i per saber allò, al 100%, si cap jugador s'hauria, que tant de bo que no, sobretot pel que fa a l'expedició, no, per això dic, sobretot pel que fa a l'expedició del Sabadell, que a més ha portat un control exhaustiu en aquest sentit, com dius, amb diferents fases, amb diferents proves, algunes d'elles fins i tot voluntàries o com a mínim no obligatòries, i en aquest cas, doncs, esperem i estem convençuts que no hi haurà cap mena d'ensurt, tot i que encara hi hauria hores suficients com per fer un últim en cas que hi hagués qualsevol ensurt, que, insistim, tant de bo que no s'hagi de produir al llarg de tot el dia d'avui.
És a dir, seria la manera de demostrar si hi ha aquest ensurt que aquest jugador és negatiu abans de jugar contra l'Atlético Madrid.
Correcte.
B, però vaja, que tant de bo que no ens trobem amb aquest cas i que com en les últimes proves, doncs tothom doni negatiu i per tant es pugui afrontar amb totes les garanties i pendents del que han d'estar pendents a hores d'ara els jugadors arlequinats aquest partit dels quarts de final del play-off de la via dels no campions, aquest Sabadell Atlético de Madrid B que viurem aquí en directe des del Nuevo Mirador, des del Jazeeras, diumenge, el partit a les 8 del vespre, aquí connectats a la ràdio tots els arlequinats des de quarts de 8 amb tota la prèvia. A hores d'ara acabant de dinar, l'expedició al centre d'esports, el sopar ja va ser allà, però sí el primer dinar que fan allà. Després tenen sessió de vídeo, per tant, avui el dia carregat de històries, d'activitat, a primera hora del matí, ara amb la sessió de vídeo. I el primer entrenament a Terres Andaluses serà a les 7 del vespre a les instal·lacions de Madenoche, a Marbella, que a mi, sincerament, Sergi, em van deixar al·lucinat, perquè tenia més o menys controlades les del Marbella Football Center, per si algú va una mica perdut. El Marbella Football Center va per una banda, és unes instal·lacions, com havíem dit ja en el seu dia, com les que poden haver-hi al Pinatar Arena, etc. Però aquest de Madenoche és que torna a ser una instal·lació d'un bon grapat de camps, de gespa natural. Pel teu somriure que se't dibuixa sota la mascareta, crec que el Dama de Noche t'ha fet gràcia, no?
No, et dediques a reproduir comentaris del Toni González quan t'agrada i no sé si també podríem reproduir Dama de Noche, però potser ho deixarem pel dia del partit. Va, ja parlarem del Dama de Noche un altre dia.
No us ha agradat Dama de Noche com a nom?
Sí, està bé, és un nom curiós. Si més no, curiós.
Has fet un Google ràpid per això o no?
O sigui, has no per si de cas, no. Perquè continuem parlant de camps de futbol, no? Fins al moment no ens hem desviat d'aquest mercat.
Com a mínim, si poses demà de noche Marbella, no t'endús cap ensurt.
No passa res. Si a casa ho hem de dir, que anem a veure els entrenaments el demà de noche, tots el demà de noche aquí, que no passi res.
Ho diem a l'antena per si de cas, no. Correcte, al final, són unes instal·lacions, Sergi, realment.
Espectaculars, no, bromes al marge són espectaculars.
És que és una zona molt donada, com podria ser-ho Salou, com podria ser la zona de la regió de Múrcia, equips que venen de fora i que en el mateix paquet ja t'entra tot el que és l'hotel, tot el que és l'allotjament, el que són les instal·lacions esportives per entrenar, etcètera, etcètera. De moment el Sabadell entrena allà, recordem que l'epicentre és Marbella i que el Marbella Football Center, més enllà de trobar-nos algun exarlequinat com Chomin Barcina, que també jugarà el playoff de tercera a segona B, perquè recordem que aquelles instal·lacions també acullen partits de tercera divisió dels dos grups andalusos, allò serà l'epicentre. Entre unes coses i unes altres, és cert que el Marbella Football Center està atapeït d'equips que passen per allà, però vaja, que tenen més instal·lacions a la mateixa zona.
Sí, no, i per això dèiem que bromes al marge de la curiositat del nom, que és poc futbolístic, anem a dir-ho així, són unes instal·lacions espectaculars. De fet, hem vist més d'un equip europeu, com comentaves, de primeríssim nivell, que ha fet estades durant aquestes aturades que hi ha hivernals en lligues del centre Europa i sobretot de l'est d'Europa també, equips russos, alemanys, que habitualment aturen les seves lligues per culpa de l'arribada de l'intens fred de l'hivern i que venen a la zona, doncs, precisament això, tant de la Costa del Sol en aquest cas, com en altres casos a la Manga del Mar Menor o fins i tot a la Costa Daurada de Catalunya, no? Doncs són aquest tipus d'instal·lacions preparadíssimes a tots els nivells i amb tots els requisits necessaris per acollir, doncs, això, equips de futbol, que al cap i a la fi és el que es trobarà al Centre d'Esports Sabadell. Com dius, un hotel on ja està instal·lada des d'ahir l'expedició, ben a prop, relativament a prop, d'unes instal·lacions de molt nivell on poder treballar. I a més, amb la tranquil·litat, Adri, podríem dir-ho així, d'estar apartats del que és a les zones urbanes. Per tant, aquí sí que es podrà treballar, esperem que durant molts dies, que serà bona notícia, i que els homes d'Antonio Hidalgo s'acabin fent seus a aquests terrenys de joc, a aquests camps de futbol, i tota la instal·lació que hi ha dintre del mateix centre, anava a dir, residencial, en aquest cas esportiu, que és aquest demà de noche.
De fet, demà de noche, pels malpensats, he posat a Google ràpid demà de noche i m'apareixia una flor, una planta, o sigui que no sé si estàveu pensant en aquest tema o no quan heu dit això.
Tot tema però de jardineria i arboristeria, sí.
Doncs em sortia això, si posaves demà de noche Marbella, sortien unes piscines que no te les acabes, o sigui, zona de molts calés, etc. I si poses demà de noche Marbella futbol, aleshores sí que ja comences a veure el que estàvem buscant. Bromes al marge, la zona on s'allotja el Sabadell, a cavall entre Marbella i Estepona, tot i que pertany a Estepona, de fet el nom de l'hotel ja inclou les dues poblacions, Estepona i Marbella, són unes zones que la veritat són més aviat tirant a urbanitzacions, amb zones fins i tot de golf, etc. O sigui que són zones de tranquil·litat, familiars.
És que anem a pensar, ara és recordar èpoques pretèrites, però la famosa època dels pelotazos urbanístics de Marbella dels anys finals dels 80, principis dels 90. I
bona, pelotazos, vols dir?
Sí, home, evidentment. Al final estem parlant d'una zona que estava àrida en el sentit de que estava completament deixada, que només hi havia el nucli urbà de les pròpies poblacions, d'Estepona, Fuengirola, Marbella, etc, etc, i que en el seu moment, entre camps de golf, residencials, camps de futbol, etc, 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 és una autèntica bogeria. Fins al punt que els hi permet estar, doncs això, a 6-7 quilòmetres del que són els nuclis urbans. I tens terreny i terreny i terreny de zones residencials, de cases, de xalets de luxe i d'apartaments en tota aquella zona de la Costa del Sol, de la zona del sud d'Espanya.
A més, tot a tocar de la platja, com comentes. Tot això, el Sabadell va viatjar ahir, venim dient des de fa ja uns quants dies que el Badajoz i l'Atlético de Madrid B estaven a Marbella des del dissabte, per tant, no sé si com deia l'entrenador Antoni Hidalgo se'ls farà llarga o no la setmana, que ell deia que preferia estar a casa i apurar una mica més, però vaja, des de dissabte hi ha equips per aquella zona, simplement per completar la llista. Hem vist ja els últims equips, la Penya Deportiva ja estava, per exemple, allà també de feia uns dies, avui mateix ha volat cap allà tant el Cornellà com el Castellón, perquè després diguis imatges avui de l'equip orellut a l'aeroport de Castelló, perquè després es digui que no té activitat. Hi havia imatges.
Ha sortit un vol, no? El xàrter del Club Deportiu Castelló, com a mínim, ha sortit d'allà.
El tuit d'avui parlava directament mencionant l'aeroport de Castelló.
Però vull dir que em sembla que era un vol xàrter, perquè evidentment línia regular no opera, en aquest cas, des del famós aeroport de Castelló. Per tant, deu ser, en aquest cas, un xàrter del propi club, que recordem obrir porta, en algun cas fins i tot a aficionats, com també ha fet el Sabadell a les últimes hores, en aquest sentit.
Mira, agraïm al Castellón que, coincidint amb el seu primer vol des de l'aeroport de Castelló, haja presentat, junta a l'alcaldessa de la ciutat, la nova equipació. Desitgem molta sort a l'equip i esperem celebrar prompte l'ascens. El tuit del propi aeroport de Castelló. Déu-n'hi-do, amb el directiu del conjunt orellut i els pantalons vermells que porta per l'ocasió, i aquí presentant la samarreta del play-off a la mateixa pista amb l'avió de fons. O sigui,
sí, sí,
que
un avió petit d'aquests de vol charter, just per gairebé per l'expedició del propi equip. Està bé.
Per tant, tenim ja tots els equips allà. Això, com deia abans, ja no és que faci xup-xup, és que ho tenim a tocar. Res, en un parell de dies ja tenim els primers partits. Recordem-ho, 4 partits el dissabte, 4 partits, entre ells el del Sabadell diumenge, repartits 2 a les 8 i 2 a les 10 els dos dies del cap de setmana. Demà ja repassem amb una mica més de cura tota l'agenda. Però tot això, Sergi, ens trobarem un futbol diferent. Ha canviat molt el futbol durant la pandèmia, o després, millor dit, del confinament. En aquests més de 130 dies que farà que el Sabadell no juga un partit oficial, la reglamentació, la normativa ha variat i molt. Més canvis, més jugadors a les convocatòries, pauses per hidratació, etc, etc, etc. I avui el Sergi Parc l'hem tingut fent una mica de buscar tot el que ha canviat durant aquest temps, posar-ho en un paper, i amb l'ajuda també de la Mireia Sanz ens han preparat aquest informe resumint-ho tot.
Inscripcions. Lògicament, el període per inscriure nous jugadors no s'obrirà fins que no acabi del tot la temporada. Per tant, no es podrà convocar un futbolista que no tingués llicència amb el mateix equip durant la fase regular. És a dir, si algun conjunt ha realitzat algun fitxatge, no el podrà utilitzar fins a temporada vinent. I si a un jugador se li va donar la llicència de baixa per lesió, com el cas d'Antonio Romero, tampoc se'l podrà inscriure per al play-off. Tot això sempre i quan els clubs hagin arribat a un acord amb la plantilla d'allargar els contractes que s'acabaven el 30 de juny, i de prolongar així mateix el vincle amb els jugadors cedits.
Sancions.
Un jugador que tingués pendent una sanció l'haurà de complir per al play-off. En canvi, els cicles de grogues que estaven a mitges queden netejats. Per exemple, Xavi Boniquet duia 4 targetes en el moment de l'aturada de la Lliga. Ara aquest cicle queda anul·lat, i si veies groga contra l'Atlético B, podries jugar sense problema a la segona eliminatòria en cas que el Sabadell passés ronda.
Zones.
La federació ha dividit en 4 zones els estadis dels partits. La zona esportiva serà d'ús exclusiu per jugadors, cos tècnic i àrbitres, i inclou el mateix terreny de joc, els vestidors, el túnel o les banquetes. La zona d'organització i serveis està reservada a l'organització de la federació o al personal sanitari. La zona de la graderia és la tercera i estarà estrictament limitada a un nombre molt reduït de persones. Alguns responsables federatius, representants dels clubs i de les administracions públiques. Finalment, hi haurà la zona dels mitjans de comunicació, amb un màxim de 15 persones de producció de televisió, 20 de premsa i 10 fotògrafs, tot i que aquestes xifres poden ser modificades.
Locals i visitants.
Tot i que la seu és neutral, es determinaran equips locals i visitants, en funció de qui hagi quedat millor classificat, i en cas d'haver finalitzat en la mateixa posició, es decidirà per l'ordre d'extracció de les boles en el sorteig. Els locals disposaran d'uns petits avantatges, ja que tindran preferència a l'hora d'escollir equipació, vestidor i banqueta. El Sabadell, recordem, jugarà com a local davant l'Atlético B al Nuevo Mirador.
Partits.
Les eliminatòries seran a partit únic i, tot i que s'havia arribat a especular amb alguna normativa diferent, en cas d'empat hi hauria pròrroga i penals si és necessari. En les eliminatòries de campions, entre els líders dels 4 grups, el vencedor ascendirà directament a segona, mentre que els que perdin seguiran jugant al play-off. En la resta de partits, el que caigui quedarà eliminat.
Banquetes.
A la banqueta només hi podran estar el primer entrenador, el segon, el delegat d'equip, el metge, el fisio i el preparador físic. La resta del cos tècnic i jugadors suplents hauran de ser a la graderia de darrere de la banqueta, mantenint la distància de seguretat.
Canvis.
De manera excepcional, es permetran 5 canvis per equip, tot i que només es podran fer en 3 tongades. Si els dos equips fan substitucions alhora, la interrupció comptarà per tots dos. Si es fan durant el descans, no se sumen en el comptador d'aturades. En cas de pròrroga, es permetrà un 6è canvi, però s'haurà de realitzar abans o en el descans del temps extra. El total de suplents també puja respecte a la normalitat, amb un màxim de 9 futbolistes de recanvi.
Pauses d'hidratació.
Aproximadament sobre el minut 30 i 75 de joc es farà una pausa d'un minut perquè els jugadors s'hidratin. Ara bé, si a l'hora del partit fa una calor que pugui posar en risc la salut dels futbolistes, l'àrbitre té el consentiment per fer les anomenades pauses de refresc, amb una duració d'entre un minut i mig i 3 minuts. Tots els moments d'aturada s'acumularan en el temps de descompte.
Segona eliminatòria.
Els perdedors de les eliminatòries de campions i els vencedors de la resta disputaran la segona eliminatòria. El sorteig es farà el dilluns i enfrontarà els millors classificats en la fase regular contra els pitjors, evitant, sempre que sigui possible, que es vegin les cares equips del mateix grup. Els duels d'aquesta segona ronda es disputaran el dijous. Els quatre guanyadors disputaran l'última eliminatòria el diumenge 26. I els criteris del sorteig seran els mateixos.
Per tant, el dilluns, tant de bo que haguem d'estar pendents d'aquest sorteig. Recordem-ho, aleshores ja hi hauran dos equips dels quatre campions que hauran ascendit, que ja es deixaran d'històries i podran anar a celebrar allà on toqui, que tornen al futbol professional. 8 que entraran en aquest bombo i només 6 que quedaran eliminats i que, per tant, ja estaran de tornada cap a casa, depenent de com diem sempre, Sergi, com és un sorteig teledirigit en funció de qui passi, qui no, quines siguin les seves posicions a la Lliga i fins i tot qui caigui dels primers que cauen a la repesca perquè han perdut l'eliminatòria de campions, hi haurà sorteig o el sorteig serà un pur tràmit. Però vaja, dilluns estarem pendents, tant de bo que sí.
Sí, home, tant de bo que des de, en aquest cas, Estepona uns quants i uns altres des de Sabadell haguem d'estar molt pendents perquè això significarà, no per morbo futbolístic pur i dur com aficionat, sinó per interès propi, que el Centre d'Esports Sabadell està en aquest bombo i, com dius, amb tants paràmetres tan quadriculats en molts casos, depenent de com sigui la combinatòria de resultats, potser estem davant d'un pur tràmit on simplement queda verificar o validar que els aparellaments ja són tal qual els coneixem sense necessitat ni d'extreure boles ni de fer cap mena de sorteig.
La primera i la segona divisió, també d'altres lligues estrangeres, ens han servit una miqueta de conillet d'Índies per saber el que ens trobarem, però avui repassàvem tots aquests canvis. Ens hi haurem d'acostumar, Sergi, a convocatòries més grans, no de 23, sinó de 20, en el cas de la segona B, 5 canvis més un si hi ha pròrroga, pauses per hidratació, i a més, com que la FIFA acaba de confirmar que l'any vinent serà igual, ens hi haurem d'acostumar.
Sí, potser el més sorprenent, encara que cada cop ho és menys, però com no ens ha tocat encara viure-ho en primera persona en directe en un partit del Sabadell, potser per mi, de totes les normes que he anat veient aquests dies com a espectador, l'ha de veure tants i tants minuts d'afegit, quan estem acostumats al protocolari 3 minuts, 4, al màxim estirar 5, quan han passat coses molt estranyes, i ara ens estem anant a 7, 8 minuts, 9 minuts en algun cas d'afegit, depenent de com ha anat. Clar, aquí hem d'afegir també que a primera i a segona intervé el VAR, amb la qual cosa, a vegades, suma-li un parell de minuts més per culpa de decisions realment molt polèmiques, que per sort o per desgràcia en aquest playoff nosaltres no haurem de tenir. Però sí, jo crec que de totes, a part d'acostumar-te que hi haurà més canvis, les mateixes interrupcions, però amb més jugadors entrant i sortint, el fet d'aquests afegits, que depèn com estiguin els nervis. Si hi ha necessitat que el partit allò d'arbi la hora, quan vegis un cartelló que assenyali 9 minuts o 8 minuts, ens podem quedar ja morts encara.
El dia d'Ipurua, em dius que hi ha 10 d'afegit i la tremolor de cames que m'entra en aquell moment...
No, és, per mi, ja et dic, és l'element de tots els que he anat veient com a espectador, que encara crida l'atenció quan de sobte veus que ja estan arribant al 90 i el narrador de torn diu s'afegiran 7, i dius, hosti, 7, no? Però clar, és la nova manera d'entendre el futbol entre una cosa i una altra.
També la nova manera de funcionar en aquesta nova normalitat inclou molts protocols, als estadis, cadascun a la seva manera, perquè evidentment no serà el mateix la Rosaleda amb lo gran que arriba a ser comparat, per exemple, amb el nou mirador d'Algeciras, que és el que ens trobarem nosaltres, o, per exemple, a Ciutat de Màlaga, per citar-ne algun altre. Però, vaja, quatre zones diferenciades, una per la part més esportiva, jugadors, tècnics, etc, que inclou, entre d'altres, vestidor i terreny de joc. Aquesta zona reservada per la federació per caire organitzatiu. El de la premsa, em salto l'ordre que havia utilitzat el Sergi Parc, una zona destinada a tots els que hi serem allà acreditats, i llavors la part de graderia, que hem de dir que ha anat canviant. En un primer moment tenien espai per 4 persones cada club, és a dir, 4 directius o gent del club, treballadors que podien ser-hi a la graderia. Això va implicar que molts clubs fessin, feta la llei, feta la trampa, el joc amb responsables del club que entraven, per exemple, dins de cos tècnic, etc. Al final això es va ampliar i en qüestió de dies, està aquesta mateixa setmana que la federació ha acabat determinant que en comptes de 4 siguin 8. Això ho lligo amb el que vam veure ahir a la xarxa social, Sergi, aquest sorteig que el Sabadell finalment farà entre els socis, 24 hores des d'ahir al vespre, per la gent que vulgui inscriure's, pot trobar un tuit a Ràdio Sabadell d'ahir al vespre, o si no, al propi perfil del Centre d'Esport Sabadell. Allà veurà tot el que s'ha de fer per participar d'aquest sorteig, però com a mínim, amb aquesta ampliació del ventall de representació de cada club, el Sabadell ha decidit que dues persones, en aquest primer partit contra l'Atlético Madrid B, siguin dos socis, que no siguin dos directius, consellers.
Sí, sí, sí. Va ser la gran sorpresa i segurament, bé, segur que per molts dels socis o per la majoria dels socis del Sabadell, la gran notícia d'ahir al vespre, no? Aquest saber, encara que sigui amb un temps rècord, perquè això s'ha de decidir rapidet per intentar que la logística sigui el més ràpida possible també, que dos aficionats, en aquest cas dos abonats del Centre d'Esport Sabadell, tindran el privilegi, tindran la fortuna de ser premiats amb aquesta entrada per veure el partit davant el conjunt de l'Atlético de Madrid. Bé.
I l'hotel també, sí, o sigui, sí. Estava inclús també una nit d'hotel.
El viatge és l'únic que en aquest cas ha de córrer a càrrec de l'afortunat o afortunada que pugui tenir aquesta part de sort, no?
Doncs recordem-ho, que el partit continua sent a porta tancada, que això també va generar algun dubte ahir. El partit serà sense públic, però el fet d'ampliar la representació de cada club de 4 a 8 provocarà que això doncs canvi una miqueta.
Simplement, per acabar-ho de rematar, no sé si tenim alguna coseta més relacionada pròpiament amb el partit.
Et volia preguntar per la convocatòria del Cholo Simeone, que avui l'hem vist, sobre el rival en concret, perquè Manu Sánchez i Rodrigo Riquelme, que ho hem vingut dient des de fa ja uns quants dies, continuen encara a hores d'ara a la disciplina de la primera plantilla matalassera, és a dir, amb l'equip de primera divisió, i han entrat avui mateix a la convocatòria, a la llista de Diego Pablo Simeone, pel partit d'aquesta nit, a les 9 a Getafe, aquesta jornada ja amb horari unificat, amb l'equip matalasser jugant-se a ser tercer, tot i que ja té plaça garantida per la Champions, i amb el Getafe lluitant per entrar a l'Europa League de l'any vinent. Ens asseguren des de Madrid que gairebé al 100% Riquelme s'incorporarà després a la concentració del filial a Marbella i faltaria per veure Manu Sánchez. N'estarem pendents avui del que pugui succeir, però vaja, en tot cas, Sergi, no és cap novetat perquè ja ho veníem dient, no? Que si no s'haguessin quedat a Madrid, o sigui, si arriben a anar cap a Marbella, evidentment no estarien en aquesta convocatòria. Si es van quedar a Madrid era per alguna cosa.
Sí, està clar, està clar. Jo estic convençut que, de fet, ja ho dèiem aquesta setmana, que contra la Real no jugaran aquest darrer partit i m'atreviria a dir que cap dels dos. Per tant, era gairebé fets consumats i com dius, amb aquestes informacions que arriben des de Madrid pròpiament, doncs tot fa indicar que, insisteixo, jo m'atreviria a dir que els dos, tan bon punt acabin el partit d'avui, demà els tindrem també per terres andaluses ja incorporats a la disciplina del filial. I si no passa res molt estrany en el partit d'avui, si juguen i no els hi succeeix res greu en forma de lesió o d'expulsió, doncs segurament que diumenge, allà cap a les 8 del vespre, enfrontant-se tots dos amb el Centre d'Esport Sabadell.
Des de 8:15 podreu escoltar aquí a Ràdio Sabadell si juguen, si no, si surten d'inici, si Nacho Fernández els decideix alinear a l'11 de l'Atlético de Madrid B en aquest partit que us explicarem des del Nou Mirador, des del Jazeera. Simplement per rematar-ho, Sergi, em deies que hem d'estar també pendents de temes televisius.
Sí, hi ha hagut polèmica a les últimes hores. Un cop, no sé si oficialment s'ha confirmat per part de Televisió de Catalunya, però el partit del Futbol Club Barcelona B contra el filial del Real Valladolid es podrà veure en directe per Esport 3, no així el partit del Cornellà i no tampoc el partit del Sabadell. En aquests dos casos, els partits es podran veure posteriorment en diferit per al canal Esport 3. Hi ha hagut molta polèmica o hi ha hagut algunes reaccions en aquesta línia assenyalant a Televisió de Catalunya. Cal dir que, si no ens enganyen, Adri, a Televisió de Catalunya ho ha estat intentant fins a última hora, ha estat intentant negociar amb la plataforma Footers, que és la que ha comprat els drets de retransmissió, deien en un principi en exclusiva, ara ja diem que el partit del Barça B es podrà veure en obert per Televisió de Catalunya, però sigui com sigui, ens asseguren, com a mínim fons de Televisió de Catalunya, que ha estat la plataforma Footers la que s'ha tancat en banda a l'hora de negociar els drets del Centre d'Esports Sabadell, com a mínim pel primer partit. Des de Televisió de Catalunya, també et dic, que no donen per perduda encara la possibilitat, sobretot pensant en una hipotètica final, no tant en el partit del dijous, que tant de bo també l'hagi de jugar al Centre d'Esports Sabadell, però que no perden l'esperança que si el Sabadell arriba a la hipotètica final del diumenge 26, tant de bo que sí, es pugui arribar finalment a un acord, que ja saps com va aquesta festa. Al final és passant per caixa, deixant els quartos i pagant una xifra d'aquelles que entenc que Footers no pugui dir que no. De moment s'hauria negat en banda la plataforma de streaming de futbol per internet a l'hora de negociar els drets del Centre d'Esports Sabadell, entre altres equips, però per la part que ens toca, el Centre d'Esports Sabadell.
Doncs el que dèiem ja fa setmanes, al final és una qüestió de drets d'imatge, no té res a veure amb si durant la temporada un equip o un altre ha estat televisat per Footers, perquè recordem que crec que el Barça B en cap moment va arribar a ser televisat per Footers per un tema de drets precisament, però en aquest cas sent un format amb seu única, jugant-se a Màlaga, amb els drets per part de la federació així repartits cap a Footers, és una decisió d'aquesta plataforma el concedir a una segona emissora, a un segon canal, de poder o no poder televisar-los i, per tant, com diem, TV3 no retransmetrà en directe el Sabadell Atlético de Madrid B. Veurem si retransmet més endavant algun altre enfrontament, però en tot cas és decisió de Footers, que és qui té els drets de cedir-los o no cedir-los a les autonòmiques o a la televisió que correspongui. Acabo llançant un nom, a veure què et ve al cap, Sergi. Binèfar. Nom lligat estretament a la centenària història arlequinada, eh?
Sí, home, el Segalar, ara actualment el nou Segalar, em ve a la ment moltíssima gent, alguns que van ser a la gespa, altres que van ser a la graderia, el nostre company Xavi Andreu, que va ser gairebé dalt d'un galliner cantant i narrant aquell ascens.
Los Olmos es diu el càmera, eh?
Ah, Los Olmos. Pues,
sí, sí, no, és que estava pensant, dic, no es diu un nou...
Doncs, Los Olmos per substituir el Segalar. L'alegria, en aquest cas, d'una de les fites que va aconseguir el Centre d'Esports Sabadell.
Va ser l'any 84 i avui la recordem. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Gairebé 3 minuts per sobre de 2:45 de la tarda d'aquest dijous, dia 16 de juliol del 2020. Escalfant motors, a punt d'arribar ja nosaltres també a Andalusia per explicar-vos el que succeirà en aquest playoff express. I camí del playoff, 24 capítols hem tingut o tindrem encara amb estadístiques, amb història, amb números dels rivals, amb estadis, etc, 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 de tot. Avui arribem al número 23 d'aquests 24 capítols, el penúltim. Hem parlat ja de 3 dels 5 ascensos del Sabadell a segona divisió A, els 3 que eren des de tercera divisió. Des de la creació de la categoria de la segona B, els arlequinats també han celebrat 2 ascensos més, tots dos com a primers classificats, això sí, de forma diferent. Avui marxem, com dèiem ara, fins a 1984. No hi havia playoff encara i repassem amb la veu de la Núria García el que va ser aquella màgica tarda a l'estadi del Segalar.
El playoff d'ascens a Ràdio Sabadell.
Binèfar va quedar lligat per sempre més a la història arlequinada el 27 de maig de 1984. Aquell dia, l'antic camp del Segalar es va convertir en una petita nova creu alta per empentar l'equip fins la victòria i l'ascens. Aquella plantilla estava formada pels Capó, Tanco, Escalza, Roca, Gabilondo, Romera, Lino, Zunzunegui, Hans, Golobart, Sala Marañón, Rández o Pedro Gala. i dirigida de la jornada 1 a la 26 per Antonio Jaurrieta i de la 29 endavant per Vicenç Dauder, amb un interinatge de pel mig de Salvador Cadena. El sistema dels play-off es va implementar l'any 1990, amb la qual cosa el centre d'esports de 1984 havia d'acabar entre els dos primers per tornar a ascendir a les primeres de canvi si no volia estar-se més d'una campanya a segona B. I no ho va tenir fàcil. Els arlequinats van lluitar contra equips històrics com el Nàstic, el Logroñés, el Sestao, l'Alavés o el Figueres, i tot i que la jornada 26 era quart classificat, no va perdre cap dels 12 últims enfrontaments i va acabar com a campió. Amb la puntuació de 2 punts per victòria, el centre d'esports va ser primer amb 51, empatat amb l'altre equip que va ascendir, el Logroñés. Tercer va ser l'Alavés amb 50, quart el Figueres amb 48, el Nàstic cinquè amb 47 i amb 46, sisè el Sestao. Una part alta que no es va resoldre fins a l'última jornada, quan els sabadellencs visitaven el Segalar. Binèfar sencera es va convertir gairebé com una petita Sabadell, amb milers d'arlequinats que s'hi van desplaçar. L'equip aragonès estava salvat i instal·lat en una còmoda setena plaça, mentre els homes de Dauder es jugaven aquell dia l'ascens, i el partit va ser trepidant. Malgrat el hat-trick del local Jiménez, el resultat final va ser de Binèfar 3, Sabadell 4. Tanco de penal va empatar la primera Diana Usenca a l'equador de la primera meitat. Manolo Sánchez, qui seria temps més tard internacional absolut i pitxitxi a primera, ara portaveu de l'Atlético de Madrid, va fer un doblet pel Sabadell als minuts 46 i 65. I tot i que Jiménez estava entestat en donar-li emoció al partit, el màxim golejador d'aquell any al Sabadell, Rafa Marañón, va fer el quart gol arlequinat faltant 8 minuts per al final. A les acaballes, qui si no, Jiménez signaria el definitiu 3-4, amb el qual es va arribar al xiulet final, desfermant l'eufòria dels arlequinats en aquell desplaçament massiu. Aquell any, per cert, el Sabadell va passar 3 rondes de la Copa, eliminant el Figueres, l'Andorra i el Zaragoza, i quedant fora més tard davant del Real Madrid. Com en d'altres ocasions, ja repassades aquí al programa, el pas per una categoria inferior com la segona B va ser tocar fons per agafar embranzida i anar més amunt encara. I és que, com el 60, el millor estava per venir, ja que si el 83 l'equip va caure a segona B, el 84 va recuperar el terreny perdut i només 2 anys després, el 86, justament contra l'Atlético Madrileño, el Sabadell acabaria tornant a l'elit, en el que encara a dia d'avui és l'últim ascens a primera divisió.
Estadística, rivals, estadis, història... Segueix l'última hora i viu l'emoció del play-off d'ascens a Ràdio Sabadell.
I un dels integrants d'aquell equip era una autèntica institució en el món del futbol, 2 anys d'arlequinat, passat també al Real Madrid o a l'Espanyol, entre d'altres, i diria que el tenim a la carretera a hores d'ara. Rafa Marañón, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, buenas tardes, què tal?
Si et recordo, Rafa, aquell dia a Binèfar, què et ve al cap a tu?
Bueno, pues un día histórico, yo creo, para el Sabadell y para Sabadell. Y histórico en el sentido de que lo que significaba ascender y lo que significaba el hecho de que estaba prácticamente toda la ciudad de Sabadell allí. O sea que, y el recibimiento que nos hicieron en el ayuntamiento y por todas las calles de Sabadell. Fue algo fuera de lo común.
Encara l'any passat hi va haver una trobada d'aficionats homenatjant-vos a vosaltres, a l'equip que va pujar a Binèfar. Clar, pel Sabadell suposava molt, no?, que a les primeres de canvi, després de baixar des de segona, tornéssiu un altre cop a aquesta categoria.
Hombre, Rafael Arroyos, cuando me ficha, me dice quiero subir a primera división, estábamos en segunda B. Y le digo, ¿y con qué cuenta usted para poder subir? Y dice, con estos. Digo, con estos no llegamos ni a Zaragoza, no llegamos. Era mucha anchoa lo que había. O sea que, total que al final, a base de humildad, a base de trabajo, a base de sacrificio y a base de estar unidos, pues conseguimos subir a segunda A. Y el siguiente año no subimos de milagro, porque nos quedamos cuartos y subían 3. Y luego ya el tercer año, que en la cual yo estuve de segundo entrenador con Ulibarri, pues conseguimos subir a primera. Quiero decir que también me hago cargo de estar ahí. Sí. Y aún intentó Arroyos que jugara en primera que después de haberlo dejado, que volviera otra vez y tal, y al final pues quedamos que no. Pero vaya, yo creo que fue una época bastante importante porque no se da, no es muy normal en 2 o 3 años de segunda B a primera.
Molta anchova, deies, però va deixar un bon regust, les anchovas aquelles.
No, a ver, quiero decir que había gente muy sencilla, muy chavales, y luego había juveniles, y después había algunos veteranos importantes, luego, ¿no? Claro. Y luego se fue reforzando durante el año. Y lo que él pretendía, que Arroyos pretendía conmigo, es que hiciéramos un grupo, y eso lo conseguimos hacer, ¿no? Con lo cual debo tener dotes de Maquiavelo.
I gols també, Rafa, que vas fer 16 gols aquella temporada. No només vas fer grup, eh?
Bueno, sí, al final gol. Y porque Tanco no me dejaba tirar los penaltis y las faltas.
Que si no, més encara, ¿no?
Recuerdo que tenía 1 millón más de pesetas de las de entonces, que ahora ya ves lo que es, si metía 20 goles. Y Tanco le dije, pues déjame que los tire, ya te daré algo, ¿no? De cuando lo consiga, pero ni por esas.
No, de fet, a Binéfar marca Tanco de penal.
No, porque los tiraba muy bien y tiraba. Yo dije, oye, yo prefiero que subamos. Y si él los tira fantásticos, las faltas y los penaltis, pues bueno, yo también los tiraba bien, pero peor que él.
Ahir veiem imatges, Rafa, de l'afició del Sabadell acomiadant a l'equip que marxava cap a Màlaga per disputar el play-off d'ascens a segona divisió. Els seguidors estaven entregats i la veritat és que, clar, evidentment no es pot comparar ni pel que suposa, ni pel que era aleshores, ni per la pandèmia, ni res de res, una situació amb l'altra. Però el Segalar, com deies, va ser una petita nova Creu Alta aquell dia. Tu venies d'equips grans, tu havies estat al Madrid, a l'Espanyol, etc. Però Sabadell, dins de la modèstia, sempre ha tingut un sentiment de relament, no? De fidelitat.
No, yo estoy muy orgulloso del juego de Sabadell. O sea, para mí es un equipo grande dentro de las categorías inferiores, pero también ha estado en primera durante muchos años y en segunda. O sea, que yo creo que es un gran equipo, ¿no? Es el tercero de Cataluña después del Espanyol i del Barça.
Diumenge comença el play-off del Sabadell. En 8 dies aquest play-off el podria tornar a deixar al futbol professional, tant de bo que sí. Rafa Marañón, de reull, va mirant també què fa el Sabadell?
Claro que miro. Yo tengo mucho cariño, ya lo he dicho muchas veces. O sea, aunque estoy impregnado bastante en el Espanyol, o sea, porque no en vano es el club que más he estado y que he llegado mascotas. También estaba en el Madrid y en el Sporting, pero y en el Teniente, pero Sabadell para mí es un equipo simpático, pues que además me recogió después de que el Espanyol me dejó, y esto no se olvida. Cuando tú tienes un lugar donde vas y te acogen y te tratan bien, y pues esto es... No puedo decir nunca que para mí el Sabadell ha sido una de las cosas mejores, ¿no?
Suposo que
m'han passat en el futbol, no?
Veure la segona divisió l'any que ve, tant de bo que sí, seria com una mica recordar tota aquella època, no? Una altra vegada.
Pues hombre, ahora, dado que el Espanyol también está en segunda en estos momentos, pues si el Sabadell subiera, pues sería pues una rivalidad, pues cómo no, pues ojalá pudiera ocurrir eso. Dentro de lo malo que nos ha pasado al Espanyol, pues que el Sabadell suba, pues fenomenal. Un desplazamiento, tal, y bueno, luego rivalidad, y a rezar cada uno.
Acabo, Rafa, avui estàvem comentant una miqueta la jugada del nou futbol que ens ha quedat després del confinament, perquè clar, el Sabadell, a diferència de primera divisió, no juga un partit oficial des de principis de març. Són 130 i escaig dies que el Sabadell no ha jugat ni un sol partit de Lliga, i avui comentàvem això, no? Les pauses d'hidratació, més canvis, més gent a les convocatòries, els temps afegits que són molt més llargs. Tu que segueixes molt l'Espanyol, com has vist totes aquestes novetats? És que el futbol és molt diferent, eh?
Hombre, yo creo que son interesantes porque están dentro de un contexto que es en los momentos en que se está jugando y en la época que se está jugando y de dónde venimos, ¿no? Yo creo que son interesantes todo lo que está pasando, esto de las pausas, los cambios, en fin, el estar concentrados. Yo creo que ha resultado interesante, a pesar de ser producto de una situación extraña, ¿no? Que nunca hubiéramos querido ni hubiéramos deseado, pero que ha ocurrido y que, bueno, de alguna forma se ha paliado un poco y se ha salido del paso de haber quedado esto como un solar, ¿no? Un solar vacío, ¿no? Yo creo que se van a acabar todas las ligas y sobre todo pues que se va a haber ascensos y descensos, evidentemente.
Doncs, Rafa Marañón, a veure si aquí a Ràdio Sabadell podem explicar d'aquí a 10 dies un ascens del Sabadell que segur que faria molta il·lusió a casa dels Marañón i a moltes, moltes cases d'aquí a la ciutat. Un autèntic plaer haver xerrat i haver-te escoltat unes quantes anècdotes. Una abraçada enorme, Rafa.
Vale, pues venga, a ver si tiene suerte el Sabadell y estaremos todos contentos.
Tant de bo que sí, que vagi bé, gràcies.
Venga, un abrazo.
Per cert, fem un apunt del play-off, una última hora que acabem de llegir, que fa referència a un futbolista sabadellenc, com és Àlex Collado, jugador del filial del Futbol Club Barcelona, que es perdrà aquest play-off per culpa d'una lesió. Tuit del Futbol Club Barcelona en el perfil del seu filial, amb una fractura d'estrès al segon metatarsià del peu esquerre durant l'entrenament d'ahir, el jugador del filial blaugrana serà baixa durant 12 setmanes. Per tant, doncs estarà uns quants mesos fora dels terrenys de joc i evidentment es perdrà la cita que té el filial blaugrana començant pel partit duel de segons equips, duel de filials Barcelona B, Valladolid Promeses, d'aquests quarts de final del play-off. Recordem que l'equip de García Pimienta, igual que el Sabadell, no va ser primer, en el seu cas segon amb 49 punts, els mateixos que el Centre Esports i per gol a Baraix és segon i no pas tercer, però haurà de passar també tres rondes si vol ascendir el Barça B de categoria i haurà d'afrontar, més enllà de tots els jugadors que ja havien dit en el seu moment que es perdien la cita perquè no havien renovat el seu vincle, el seu contracte, que acabava el 30 de juny, doncs una baixa més per Pimienta, en aquest cas Àlex Collado, el sabadellenc, que es perd aquest playoff. Fem una aturada per la publicitat, minut i mig per sobre de 3:45 de la tarda, i a la tornada hem de parlar d'un altre playoff, del de futbol sala, del de l'Amics del Pou, Nou Escorial.
Hem cantat molts gols aquesta temporada.
Everpera dins l'àrea, Boris!
La busca per Aaron Rey, dins l'àrea, Aaron Rey, la passada enrere, gol, 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 gol,
dins l'àrea per Néstor controla la cara a la mitja volta, Néstor,
gol, 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 gol.
Però l'espera ha estat llarga, massa llarga.
És el club que pot marcar, arregui els seus colors, sent el gol.
Després de 4 mesos i mig, torna al futbol. I l'ascens està a només 270 minuts.
Sabadell en joc.
Primer capítol, esperem, de la trilogia d'aquest Playoff Express. Diumenge, a partir de 8:15 del vespre i en directe des del Nuevo Mirador del Algeciras, Centre d'Esport Sabadell, Club Atlético de Madrid B.
Hola, soy Antonio Hidalgo, entrenador del Sabadell. Escuchad los partidos del Sabadell por Radio Sabadell.
Sabadell en joc. Passió arlequinada.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Let
El tram final del programa d'avui el dediquem al món del futbol sala perquè, com sabeu, coincidint amb aquest primer cap de setmana de competició a la segona divisió B, aquest primer cap de setmana dels play-off que ens tindran ocupats tant de bo que sí, de diumenge a diumenge durant 8 dies a terres andaluses, també s'ha de jugar el play-off de tercera divisió a la segona B de futbol sala. L'Amics del Pou Nou Escorial concretament ha de jugar demà passat a les 6 a Cervelló, la promoció d'ascens a la segona B contra l'Arenys de Amunt. El play-off, per tant, és a tocar i aquesta mateixa setmana, dimarts, igual que el que dèiem ara fa un moment del centre d'esports avui, els jugadors sabadellencs també van passar els respectius tests per la disputa d'aquest partit a tot o res, a cara de gos, com s'acostuma a dir. Parlem de tot una mica amb el director esportiu i jugador de l'equip dels Marinals, Cinto Aranda. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Una setmana a la qual hauríeu d'estar centrats en la part purament esportiva, però no sé si no ha estat del tot així al 100%.
Pues sí, tenemos que estar ya pensando únicamente en el partido, pero el, como tú has dicho, el martes fuimos a pasar los test, todo bien, todo negativo, todos en orden, pero bueno, tuvimos la mala noticia que al día siguiente un jugador del equipo, Jordi, pues a su padre ingresado con el COVID, y él tuvo que ir a pasar de urgencia la prueba, y bueno, estamos esperando los resultados, que mañana darán los resultados de la prueba que pasó el miércoles por la mañana, y a ver lo que nos dicen.
És a dir, va tenir contacte amb el seu pare després d'haver passat la prova i d'haver donat negatiu en aquest test de la federació, i per tant, podria ser perfectament que ara fos positiu.
Exacto, o sea, ahora estamos esperando a que le den resultados, porque después de haber pasado el test de federación es cuando ya es cuando tuvo contacto con su padre y bueno, ya en este caso también tuvo contacto con el equipo, que ese martes por la noche entrenamos después de haber pasado los test. Entonces, aparte que él viaja de Barcelona tanto con Julio, con José como con Raúl, el portero, viaja de ida y vuelta de Barcelona, y bueno, hoy hemos decidido que no entrenemos porque creemos que es lo lógico, lo normal, y esperar que mañana le den los resultados que hizo ayer la prueba a él. A través de su trabajo, pues la han obligado a pasarla y esperar a mañana.
Per tant, a dos dies del play-off no entreneu, esteu a l'espera d'aquest resultat que arribaria el dia abans del partit decisiu. Ho heu parlat amb la federació, no? Què us han comentat?
Sí, nosotros lo primero, nada más que llamarme Jordi ayer por la mañana, lo que hicimos es llamar a la federación y informarles, porque creemos que tiene que estar informada la Federación Española y el equipo contrario, porque nosotros tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que, bueno, pues eso, de que nosotros tenemos la culpa de que si el día de partido pasa lo que pasa, que hay a lo mejor un brote, imagínate cómo están pasando ahora, y que nos echen las culpas, porque sepan que nosotros no hemos sido, porque nosotros hemos pasado test después de haber pasado ya los test, hemos decidido no entrenar, pero bueno, también te digo una cosa, imagínate que ahora el test sale falso negativo y nosotros jugamos tranquilamente pensando que está todo en orden y acaba pasando algo grave, como está pasando en otros sitios. O sea que yo lo que entendería, lo que sería lógico, es que Federación, lo más lógico creo yo, sería que diese por jugar otra fecha por jugar o no sé, la verdad que es difícil, la situación es difícil ahora mismo.
¿Qué os han dicho de momento?
Estamos esperando a que Federación Española le conteste a la catalana. La catalana lo que dice es que si todo, y bueno, igual lo mismo que la española, es que si el test de la federación sale negativo, ellos no pueden hacer nada más, pero bueno, estamos esperando a que mañana nos den el resultado de Jordi, que se ha pasado el test el más fuerte, por así decirlo, el que te mete en el tubo ese por la boca, por la nariz, no son igual, no es el mismo test que no hacen en federación, que no hacen un pinchacito solamente en el dedo, y bueno, y a esperar, y yo creo que si sale negativo es 100% viable de que es negativo, o sea que, no sé, a esperar.
O sigui que demà sabreu si el Jordi dona negatiu o positiu, per tant, si podeu comptar amb ell o no, tot i que, pel que m'estàs dient llavors, a ulls de la federació, independentment d'aquesta prova, podria jugar aquest playoff, no?
Sí, la federación ha dicho que yo no, como ha dado negativo en el test de la federación, que yo no puedo decirle de no jugar porque ha dado negativo en el test de la federación, claro. Entonces, pues eso, estamos esperando a la prueba de esta última, pero para informar a la federación de cómo ha ido, pero no sé hasta qué punto es muy lógico, muy normal, de que si hay una persona que ha estado en contacto con alguien que tiene el COVID, en este caso su padre, y ha entrenado al día siguiente o el mismo día que pasó las pruebas, entrenó con el equipo, estuvo en contacto con el equipo, pues hostia, a mí personalmente, si fuese Arens o si fuese, incluso estamos pensando de bueno, más de un del equipo no quiere, ahora mismo no quiere jugar.
Clar, tot dependrà, m'imagino, de si demà diu negatiu la prova i, per tant, pot jugar. Si diu positiu, tot aquest embolic, com creieu que es pot resoldre? O què demaneu a la federació? Aplaçar-lo una setmana, per exemple?
No tenemos ni idea. No han dicho nada de protocolo, no han dicho nada de que están esperando que le conteste la Federación Española de a ver qué solución se le encuentra si dice positivo. Si da positivo, está claro de que ninguno vamos a ir a jugar, pero ya no por... ya no solamente por nosotros, sino por el hecho de que podemos, joder, puede haber una catástrofe. Sería entonces tener que hacernos las pruebas todos de la vez, porque yo le he estado en contacto con nosotros. Entonces, por eso mismo sería esperar a ver lo que dice la Federación Española. Pero bueno, ya te digo, yo creo que lo más lógico sería, no sé si se puede hacerlo una semana o dos, o no sé cómo sería, pero será lo más lógico, por supuesto que sí.
¿Heu parlat amb el rival, amb l'Arenys de Munt? ¿Ho sap? ¿Qué en pensen?
Nosotros automáticamente solicitamos a Federación, que solicitará a Arens. Federación nos ha dicho que sí, que están informados, que se lo han dicho tanto a Arens como a Federación Española y a los árbitros, y eso, están esperando a que la Federación Española les conteste para ver qué protocolo hay a seguir para... Si en este caso da negativo, creo que no hay ningún problema, pero si da positivo, pues el protocolo a seguir.
Quin enrenou, no, per això? Perquè clar, jo aquí tenia apuntades preguntes de baixes, a Julio, Toni i companyia, que com faríeu front a aquestes absències. Recordem que Julio està sancionat, ja ho havíem comentat en el seu dia. Clar, tot això, tot el que té a veure amb el que succeeix a la pista, amb tot aquest enrenou queda en un segon pla, fins i tot per vosaltres, clar.
Totalmente, totalmente. O sea, las ganas que había por jugar, pues bueno, sinceramente, yo ahora personalmente se me han quitado un poquito por el hecho de que no está centrado en el partido. El equipo estaba muy bien, está entrenando muy bien desde el primer día, sobre todo la semana pasada y estos dos entrenos que hemos hecho lunes y martes, que el lunes entrenamos en la pista de Cervelló, genial, y el equipo con muchas ganas, pero claro, ahora ha pasado esto y el equipo está un poco acojonado, está un poco, bueno, pensando en la expectativa de a ver mañana qué es lo que pasa.
Doncs estarem pendents. Demà, si et sembla, tornem a parlar quan tinguem ja el resultat definitiu, si és una cosa o si és l'altra, i per tant, per acabar de confirmar si fins i tot hem d'anar o no a cobrir el partit, perquè també som un dels mitjans acreditats, i per tant, no. Si hi ha partit o no hi ha partit, que clar, és una mica estrany. Clar, m'imagino, sinto que això també us pot afectar, no? Si finalment, tant de bo que sí, és negatiu, no hi ha cap problema i es pot jugar, al final ha estat una setmana absolutament atípica.
Perfecte, totalmente és atípica. Han pasado también más cosas dentro del club que ya saldrán a la luz, ya el Teo, el nuevo presidente, ya lo informará. Y esta es una semana dura porque, aparte de esto, han pasado cosas en el club muy muy duras y está siendo como un poco atípica. Ya te digo, el equipo está con muchas ganas, pero después de esto, pues la gente está un poco, pues como te he dicho, ya está un poco... Yo personalmente, los que tenemos hijos, los que tenemos gente en casa que convivimos con ellas, que estamos trabajando en el día a día, que vemos a nuestros padres, a nuestros familiares mayores, coño, hasta que no salga mañana los resultados estamos un poco acojonados, la verdad. O sea que yo personalmente lo que menos estoy pensando es en el partido, la verdad. Pero bueno, una vez que ya mañana no den resultados, si son negativos, pues nada, centrarse en el partido el día que quede e intentar estar lo mejor posible para el sábado.
Doncs Cinto Aranda, jugador de l'Amics del Pont Nou Escorial. Demà tornem a parlar ja amb resultats. Ànims.
Perfecte, moltes gràcies.
Una abraçada.
Adéu, vaya bien.
Repassem també d'altres informacions en format més breu. La plataforma Units pels Ascensos, en parlàvem aquesta setmana aquí a l'Hotel Suís, presenta la demanda ja anunciada contra la Federació Catalana de Futbol. L'agrupació, que inclou el Mercantil i el Can Rull Romolo Tronchoni, emprèn la via judicial per intentar obligar l'ens federatiu a rectificar la decisió de declarar nules les competicions formatives de juvenils cap avall. La justícia ordinària tindrà, per tant, l'última paraula sobre la decisió de donar per cancel·lada la temporada del futbol base català sense descensos, però tampoc ascensos. I per últim, el tercer equip del Natació Sabadell de tenis taula ha assolit l'ascens a segona nacional. El club estava pendent de renúncies per poder aconseguir aquesta plaça i finalment la Federació Espanyola ha comunicat a l'entitat sabadellenca que serà en aquest quart graó del tenis taula estatal. D'aquesta forma, el Natació Sabadell de tenis taula tindrà equips en 6 categories consecutives, de la divisió d'honor a la primera territorial, les 6 més importants, traient l'elit, traient superdivisió.
Pràcticament les 3, encara tenim temps per repassar el menú de demà, divendres, aquí a l'Hotel Suís, amb la prèvia del Sabadell Atlético de Madrid B a 2 dies de l'enfrontament i també amb l'últim ascens dels arlequinats fa 9 anys a Ipurua. És el 5è de l'equip sabadellenca segona A, l'únic en format play-off des de segona B, i el recordarem amb un parell de sorpreses ben especials que us tenim guardades.
Hotel Suís.
M'ha deixat una mica de mal cos, la trucada amb l'amics del Punt Nou Escorial i aquest embolic amb el positiu d'un familiar d'un pare d'un dels jugadors de l'equip dels Marinals. D'aquesta manera acabem el programa d'avui, d'aquest dijous 16 de juliol del 2020. Demà, molt més, a partir de les 2, també amb el Toni González, com avui, des del control de so. Més informació, com sempre, @radiosabadell, a les xarxes socials o a radiosabadell.fm. Una abraçada, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.